Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Creixen les veus que alerten dels efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà, a les Balears. Constructors, arquitectes, transportistes i la petita i mitjana empresa demanen mesures urgents davant l'escalada de preus del combustible. D'una banda, els constructors adverteixen que l'encariment del petroli posa en risc l'obra pública i privada, mentre que l'agrupació empresarial de transportistes de les Illes diu que han pujat els preus per als seus clients per mor de l'increment de les tarifes de les navilieres. Ezequiel Orrac n'és el president.
Es lo que hemos solicitado, hemos intentado aguantar durante estas dos semanas, pero visto lo visto, no hacen nada, con lo cual, lamentablemente, tenemos que repercutirlo, igual que ahora en las navieras. También a partir de hoy han subido todas las navieras.
I tot mentre el preu del combustible continua a l'alça per mor de la intensificació dels atacs a l'estret d'Hormuz, punt clau en el trànsit de petroli. És tot d'una, ho explicam en aquest dijous, dia 12 de març, en què també estaran pendents de la reunió d'avui del govern espanyol amb patronal i sindicats per parlar precisament de les mesures a davant l'impacte econòmic de la guerra Iran. I tot això en una jornada en què també destacam que el Consell d'Eivissa aplicarà per primera vegada la reducció del 80% de la multa per un lloguer turístic il·legal a Sant Antoni.
La propietat ha aconseguit la bonificació destinant l'immoble afectat al lloguer social durant 5 anys. És el primer cas a les Balears.
Un de cada 4 treballadors del sector de la construcció a les Illes són migrants, segons dades de l'afiliació a la Seguretat Social, i és el sector de les Balears on hi ha més mà d'obra estrangera.
Són xifres que es mantenen estables en relació a un any enrere. El sindicat UGT i Comissions asseguren que aquesta dada és encara més elevada si tenim en compte tots els treballadors que fan feina sense contracte.
I cap de les persones que viuen a l'antiga presó de Palma ha comunicat a l'Ajuntament que partirà de manera voluntària.
El consistori informa que el procés de desallotjament continuarà per la via judicial i que ja s'ha notificat a unes 200 persones. La portaveu Mercedes Celeste ha demanat a l'oposició i a les entitats socials implicades que deixin d'incentivar-los a quedar-se dins.
No incentivem a que la gent se tiri contra l'Ajuntament, contra la policia local i contra els bombers, perquè són precisament tant l'Ajuntament com els policies com els bombers, tots el que volem és protegir a les persones que hi ha de dins.
I llibertat provisional per a les dues detengudes per la seva presumpta vinculació amb els negocis d'un oligarca rus vinculat a Vladimir Putin a Mallorca.
El magistrat els ha imposat compareixences cada 15 dies, retirada de passaport i la prohibició de sortir de Mallorca. La causa ha estat declarada secreta.
I avui pren possessió com a nou director adjunt de la Policia Nacional, José Luis Santafé, qui va ser el màxim responsable de la Prefectura Superior de Policia a les Balears.
El nomenament arriba després de la crisi dins la institució per la denúncia d'agressió sexual d'una subordinada contra el seu antecessor, José Ángel González. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, presideix la presa de possessió.
I tot quan hem sabut que el govern espanyol durà la derogació de la llei de memòria democràtica al Constitucional, si l'executiu de Marga Proens no s'asseu a negociar per intentar recuperar aquesta normativa tombada per Vox i el Partit Popular al Parlament.
Així ho ha assegurat el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. El govern de Pedro Sánchez ja ha recorregut a l'alt tribunal contra diverses decisions similars en altres comunitats amb majoria de PP i Vox, com Aragó, València i Cantàbria.
I en els esports, el jugador del Mallorca, Jan Virgili, ha estat sancionat amb 2 partits de suspensió pel Comitè de Disciplina. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Això vol dir que l'extrem català es perdrà els 2 pròxims duels fonamentals en la lluita per la permanència. El d'aquest diumenge són Moix contra l'Espanyol i la jornada següent contra un rival directe com és l'Elx. A la Champions, el Madrid té peu i mig als quarts de final després de guanyar a nit per 3-0 al Manchester City gràcies a 3 dianes de Fede Valverde. I en bàsquet, a la primera FEB, l'Estia Menorca va guanyar el derbi contra el Palmer per 89-74 i el Ciu i Mallorca va caure a la pròrroga contra l'Alacant per 102-104.
I sàpiguem ara quina previsió tindrem per aquest dijous, quina previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui encetam una jornada molt més tranquil·la. Ja no esperam precipitacions i tindrem moltes més ullades de sol. Això sí, acompanyat també per núvols prims que, sobretot a partir del migdia, ens podran deixar per moments un cel una mica més carregat, però insistim, sense pluges. D'altra banda, quant al vent, aquest en conjunt bufarà fluix a primeres hores de component nord, ja a partir del capvespre, principalment de llebeig. Això sí, tot i que en general no tindran gran complicacions al mar, a punts del nord de Mallorca i sobre tot el nord de Menorca, a partir del cap vespre sí que podrem veure forta maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir, més enllà de qualque petita baixada molt puntual, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 17 i els 20 graus. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Mahó i 12 a Cala Morell. A les Pitiuses, 9 graus a Santa Eulària i 10 a Eivissa. I a Mallorca, 8 graus a Llucmajor, 9 a Inca i 10 a Palma.
I també són temperatures d'ara quan són les 7 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Toni Sastre, Caterina Bany, Cristina Bausà i Ansel López. Començant.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Pendents avui de la reunió del govern espanyol amb la patronal i els sindicats en què han de debatre possibles mesures enfront de l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran. Aquestes darreres hores, la intensificació dels atacs a l'estret d'Hormuz, punt clau en el trànsit de petroliers, ha fet de nou pujar el preu del combustible. Els països membres de l'Agència Internacional de l'Energia han pactat alliberar gradualment 400 milions de barrils de petroli al mercat i serà la seva major intervenció de la història. I això mentre la petita i mitjana empresa reclama a l'administració que tingui preparat un escut social per si el conflicte s'allarga.
El president de la PIMEM, Jordi Mora, pronostica que tot dependrà de la durada del conflicte. Si és inferior a un mes, la mateixa economia es regularà, diu, però si és una guerra llarga, els governs autonòmics i espanyols han de tenir mesures preparades.
Si té una resolució molt ràpida, segurament no serà necessari aquest escut, perquè els preus tornaran a baixar, però si s'allargués o empitjorés, que també és una possibilitat que pugui haver-hi, necessitem ajudar l'economia, ajudar les empreses i a la vegada ajudar els ciutadans.
Ara el gran temor és una inflació impulsada pel creixement dels preus del combustible. Aquesta matinada, el preu del barril Brent, que és el de referència a Europa, ha tornat a pujar per damunt dels 100 dòlars després d'una sèrie d'atacs a embarcacions a l'estret d'Hormuz, un ascens que es produeix tot i aquest anunci de Fatih Birol, director executiu de l'Agència Internacional de l'Energia. Els països membres han decidit unànimament, ha dit, treure al mercat el major volum de reserves estratègiques de petroli de la seva història. Són 400 milions de barrils que es comercialitzaran de manera progressiva. Entre la trentena de països que han acordat aquesta decisió, hi ha Espanya, que ja estudia la possibilitat d'altres mesures econòmiques. Avui, la vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, es reuneix amb la patronal i els sindicats i, d'altra banda, l'executiu ahir va parlar amb els diferents grups polítics per incorporar les seves aportacions. El Partit Popular ha proposat bonificacions a través de l'IRPF, Sumar i Podem parlen de posar un topall al preu de l'energia, mentre que Vox es nega a parlar amb el govern central.
I els efectes de la guerra amenacen d'empitjorar un dels grans problemes de l'economia de les Balears, el preu de l'habitatge. L'Associació de Constructors adverteix que l'encariment del petroli posa en risc l'execució d'obres públiques i privades que ja eren fins a un 35% més cares que abans de la pandèmia.
Alerten que l'augment dels costos del transport està fent pujar el preu de materials com el ciment, l'acer, l'alumini i els ceràmics. Per això, la directora general de la patronal, Sandra Verger, demana mesures urgents com recuperar les bonificacions al combustible aplicades durant la guerra d'Ucraïna i tornar a incloure la revisió de preus en els contractes d'obra pública.
Aquesta situació fa molt poquet que ja l'hem viscuda. Vull dir, mos hi varen trobar durant l'any 2022, vull dir, la tenim molt recent i ja sabem què passarà, no? Sabem quina serà l'escalada, sabem que hi haurà un increment importantíssim de preus. Tot dependrà també de la durada de la guerra.
El sector adverteix que si no s'actua ràpid, l'augment de costos pot paralitzar obres, posar en risc moltes empreses i fer créixer de nou els concursos públics que queden deserts.
L'únic que sabem és que hi ha proveïdors de certs materials que s'han posat en contacte amb les empreses, pues, informant que el pressupost que els havien remat, pues, que queda sense vigència i que no saben quins seran els nous preus. Vull dir, ara mateix, doncs hi ha com una part d'incertesa.
Entre d'altres coses, reclama reduir la càrrega fiscal dels combustibles.
Els costos de les empreses constructores estan vinculats de manera directa amb el preu del transport, que ja puja. A partir de dilluns, les navilieres que operen entre Eivissa i Formentera aplicaran un recàrrec al trànsit de mercaderies.
En el cas de Baleària, el recàrrec serà de 6,25 euros per metre lineal, mentre que Transmet aplicarà un increment que supera els 8 euros. Segons ha explicat el president de l'Associació de Transportistes de les Pitiüses, José Raya, davant d'aquesta situació, els transportistes hauran de repercutir aquestes pujades als clients, ja que asseguren que no tenen marge per assumir-les.
Estamos trabajando en poder hacer un incremento en las tarifas, que es sobrecargar la tarifa dependiendo de lo que vaya a subir el combustible, un 2%, un 3%, dependiendo del tipo de vehículo. Con esto pasaremos correos informando a los clientes y bueno, repercutiremos lo que nos cuesta a nosotros el combustible más lo que nos ha repercutido la naviera.
I sortim a l'exterior a parlar amb algun d'aquests transportistes. A Mercapalma, on a aquesta hora del matí es concentren molts conductors, hi ha na Cristina Bouçà. Cristina, bon dia.
Bon dia. En aquesta hora ja en queden pocs, però, de transportistes. Ja han deixat els productes i poden veure com els camions i els tràilers que han utilitzat per dur aquesta fruita i aquesta verdura fins aquí, fins a Mercapalma, ja surten, ja desfilen cap a l'exterior d'aquestes instal·lacions. Però abans d'això, sí que han pogut parlar amb alguns d'ells, que els hem interromput, això sí, mentre estaven fent la seva feina, i un d'ells és Antoni Carbonell. Treballa en una empresa que importa des de la península i ens ha confirmat que l'increment de preus de les navilieres i els combustibles repercuteixen en els seus clients, a qui els hi han hagut d'incrementar el preu fins a un 5%.
De moment, nosaltres, com que les navilieres han pujat el preu del transport, però clar, nosaltres hem hagut d'incrementar, de moment, també el nostre transport. El que passa que ara se va revisant cada setmana, perquè clar, ara depèn de la pujada i baixada de la benzina, evidentment.
A part de transportistes, aquí a Mercapalma també hi ha alguns productors, alguns pagesos, i també hem aprofitat per parlar amb ells, que ens han dit que en el seu cas, com que fan producte local, aquest increment de les navilieres i del preu del combustible no els repercuteix, però sí que creuen que els hi acabarà repercutint d'aquí a uns dies. Són en Miquel i en Toni.
Els preus se mantenen igual de moment. Això vendrà un altre, ens faltarà d'aquí 15-20 dies per tema de puguin-se bonos, com puguin-se gasoils, tot això.
Home, segurament que faltarà el xofer o les empreses, si puja tant, hauran de fer qualque cosa, no? Hauran de pujar els preus o...
Per tant, pendents de com evoluciona aquest increment dels preus i de quina manera afecta tant a les empreses com als productors.
Gràcies, Cristina. En directe en aquesta hora del matí, quan són les 7:13 des de Mercapalma. I canviem ara d'assumpte. El Consell d'Eivissa aplicarà per primera vegada la reducció del 80% de la multa per un lloguer turístic il·legal a Sant Antoni. La propietat ha aconseguit la bonificació destinant l'immoble afectat a lloguer social durant 5 anys, ens ho explica Ivonne Aranyó.
És el primer cas a les Illes Balears. El primer cop que s'aplica aquesta bonificació que s'afegeix a un altre per pagament ràpid. Ho explica l'advocat de la propietat, Víctor Soriano, de Soriano y Piqueras.
La reducción del 80% por la cesión de la vivienda para un uso social, en este caso es una cesión para el programa Lloguer Segur del Govern Balear, que permite además que el cliente, que el propietario de la vivienda, siga percibiendo rentas porque cobrará el alquiler de esa vivienda. Y por otro lado es la reducción del 40% prevista en la normativa estatal para quien renuncia a formular recursos en vía administrativa y quien asume el pronto pago de la sanción.
Així, la multa de 275.000 euros queda en 33.000 i l'habitatge es posarà al mercat del lloguer a un preu reduït. Mariano Juan és conseller de la lluita contra l'intrusisme d'Eivissa.
La persona infractora accede y cede su piso al govern balear, el govern balear se lo alquila, por lo tanto, un pago seguro, una renta segura durante determinados años con un máximo de 7 años, que incluso le puede capitalizar la renta y le puede pagar toda la renta en el primer año con unas bonificaciones fiscales, y a cambio el govern balear pues obtiene ese inmueble para luego poderlo realquilar con un descuento de un 30% pues a los ciudadanos.
És la primera vegada que s'aplica aquesta bonificació i ja ha despertat l'interès d'altres infractors perquè les multes per lloguer il·legal no baixen dels 250.000 euros.
I el Consell de Mallorca ha aprovat la convocatòria de la borsa temporal de places turístiques de lloguer vacacional. La Junta Rectora del Consorci ha resolt un sistema d'adjudicació nou que garanteix transparència, seguretat jurídica i igualtat d'oportunitats.
Sí, es parlàvem d'una convocatòria que no suposa, hem de dir, en cap cas la creació de places turístiques noves, ja que la integren exclusivament en les baixes produïdes en la darrera convocatòria i les registrades durant els darrers mesos. La principal novetat és la incorporació d'un sistema d'adjudicació nou que garanteixi, per tant, els principis de seguretat jurídica, d'igualtat, d'objectivitat, també de transparència i concurrència. Una altra de les novetats és també la creació d'una llista d'espera amb una vigència de 6 mesos. Durant aquest període es podran adjudicar les places que s'incorporin a la borsa temporal i a conseqüència de les baixes. Guillem Ginart, conseller insular de Turisme, Maria Gibert, gerent d'Aptur.
No se crea ni una sola plaça turística novament, sinó que tot procedeix, diguem, d'aquesta rotació, d'aquestes baixes que van entrant a la bossa i que se'ls torna a donar sortida. Calculam que el sorteig el podrem fer aproximadament dins la tercera setmana d'abril.
Crec que era una qüestió de justícia i no mos podíem permetre en el nostre cas una nova temporada sense aquest moviment i aquesta rotació de places.
I encara un apunt més en clau de turisme al sindicat de pilots alemanys ha convocat vaga per avui i demà a l'aerolínia Lufthansa. L'aturada afectarà els vols que han de partir des dels aeroports d'Alemanya.
I, per tant, també podria tenir conseqüències en les connexions amb les Balears. L'aeroport de Palma, on Sant Joan, té previstos per aquest dia un total de 20 vols amb aeròdroms alemanys. D'aquests, 10 han de partir des d'Alemanya, en concret des de Frankfurt i Munic. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I destacam ara unes dades del sector de la construcció. Un de cada 4 treballadors d'aquest sector a les illes són migrants. Són xifres de l'afiliació a la Seguretat Social que es mantenen estables en relació un any enrere. Els sindicats UGT i Comissions consideren que aquesta dada és encara més elevada si tenim en compte tots els treballadors que fan feina sense contracte. La construcció és el sector a les illes on hi ha més mà d'obra estrangera. A més, segons Comissions Obreres, estan parlant moltes vegades de sous precaris que estan per davall del salari mínim interprofessional. El Carme Moreno.
El responsable de Comissions al sector de la construcció a les Illes, Miguel Pardo, té constància que en aquest sector hi ha mà d'obra procedent de Colòmbia i Nigèria, que en molts casos treballen sense papers. Segons Pardo, aquests treballadors fan feina per uns sous que van dels 800 als 1.000 euros mensuals. Pardo també denuncia que a vegades els empresaris els deixen de pagar i al treballador sense papers se li fa molt difícil reclamar aquests impagaments.
Que tu veig, hi ha un que les paga 1.000, un que les paga 800, és a dir, perquè les tenim coneixement de que les agafen, queden a punts de pobles, de polígonos que van furgona, que les agafen i se'n van a fer feina, no? És a dir, i són empreses petites.
Roberto Serrano, del sindicat UGT, denuncia que, a més dels impagaments, els treballadors migrants al sector de la construcció també es troben que hi ha poques mesures de seguretat a les obres on fan feina.
Imagínate, si no les contratan, como... ahí ya sería que abriéramos la caja de Pandora, ¿entiendes? Si no les contratan y no les pagan, como para que le den los EPIs para que puedan trabajar seguros. Ahí no vamos ni siquiera a entrar, porque también es una cosa que nos quejamos desde hace mucho tiempo desde UGT, ¿vale? Es la falta de medidas colectivas y de protecciones individuales.
La secretària general de l'Associació de Constructors de les Illes, Sandra Vergés, reconeix que el sector necessita mà d'obra estrangera. Està a favor de la regularització de migrants aprovada recentment pel govern espanyol, però puntualitza que aquesta mà d'obra ha de ser qualificada.
Estem reivindicant que el sector de construcció s'ha de tornar més professional, s'ha més professionalitzat, molt més format, perquè és vera que també anirà molt més evolucionant. Vull dir, cada vegada el procés s'anirà més industrialitzant i, per tant, sí que se necessitarà que la gent tingui una qualificació i que, bueno, i que haurem d'incorporar gent ja amb una formació prèvia.
Verger lamenta que al sector de la construcció no hi ha relleu generacional. Entre d'altres motius, diu que la feina està poc valorada per la societat.
I continuem encara parlant d'habitatge. Cap de les persones que viuen a l'antiga presó de Palma ha comunicat a l'Ajuntament que parteixi de manera voluntària. Així ho ha confirmat la regidora portaveu Mercedes Celeste, que ha assegurat que el procés de desallotjament continua i que ja s'han notificat a unes 200 persones.
La portaveu, que no ha sabut dir, especificar quantes al·legacions s'han presentat, ha demanat a l'oposició també entitats com la Plataforma d'Afectar per la Hipoteca que deixin d'incentivar el resident de l'antiga presó a quedar-se en aquestes instal·lacions. Celeste ha considerat que això és irresponsable i alerta que els successos dins la presó no s'aturen. De fet, ha fet referència que dimarts vespre els bombers van haver d'apagar una altra vegada un petit incendi. La policia local va haver de separar dos homes que es barallaven.
Siguem tots responsables i actuem tots de la mà perquè això se pugui solucionar. No donem falses esperances, no incentivem a que la gent se tiri contra l'Ajuntament, contra la policia local i contra els bombers, perquè són precisament tant l'Ajuntament com els policies com els bombers, tots el que volem és protegir a les persones que hi ha de dins.
L'Ajuntament de Palma encara cerca una alternativa habitacional temporal per als afectats. Aquests dies hi ha una reunió del bisbat amb les diferents administracions per aquest tema. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, diu que posarà a disposició tot allò que pugui ajudar, però demana que les administracions s'impliquin.
Oferir amb tot el que tenim. També tenim possibilitats d'oferir espais on se podrien construir vivendes socials i tot això. Hi ha espais de parròquies que voldríem repensar-ho i això també ho estudiarem.
I la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i Podem critiquen, mentrestant, que no es donin solucions reals per a totes aquestes persones.
Fet molt de residents amb l'ajuda de Podem i també de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca han presentat al·legacions. És la regidora de Podem, Lucía Muñoz, i alguns residents.
La solució que estan oferint és el carrer, que la gent dormi a una tenda de campanya, aquí al parc amb uns cartons.
Tengo una tienda de campaña y me voy a poner ahí, las 24 horas del día. Y si no, me iré al portal de cualquier persona de aquí de vecino, me iré al ayuntamiento y miré donde sea.
Ahora estoy buscando trabajar para... Puedes pagar una habitación, ¿sabes? Pero hay gente que no tiene papeles.
Les entitats han convocat una manifestació per divendres. L'Ajuntament insisteix a desallotjar el recinte per protegir, diuen, la integritat física de tota aquesta gent. De fet, ha retirat ja 71 tones de residus acumulats en diferents zones.
I a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, una vintena de persones asseguren que les han estafades amb lloguers que no existeixen. Denuncien que una jove els va enganyar fent-los pagar milers d'euros per pisos fantasma, Clàudia Roig.
Rosana coneixia l'estafadora des de feia anys i va pagar el que li demanava en metàl·lic sense sospitar, però quan va ser l'hora d'entrar a viure al pis li va bloquejar el telèfon.
Me quedé a la calle, tuve que irme a un hostal 10 días, pero ya me estafó 1.800 euros, y no solamente a mí, a mucha gente. Que yo la denuncié, fui a la Guardia Civil me dice que ya la conocen, que saben quién es ella, que no es la primera demanda por estafa, que ella viene años haciéndolo, pero claro, depende del juez. Yo, es mi dinero y a mí me cuesta, yo soy camarera de piso. ¿Tú sabes lo para ganar 1.400 euros lo que yo tengo que trabajar?
Ella i el seu marit es van quedar al carrer amb tres filles menors.
Es horrible, no se lo deseo a nadie. Y esta chica no tiene vergüenza ninguna.
Elena va pagar 700 euros per un pis que no va arribar a veure.
Yo le dije, mira, quiero ver el piso pa ver cómo está, si tenemos que arreglarlo un poco después que entramos. Y me dijo, no, lo siento, pero los que están dentro no quiere que vienes a verlo. Le hice la transferencia bancaria porque yo quería con la transferencia y al final no me contestó a los mensajes.
Calculen que hi ha una vintena d'afectats. A banda dels lloguers, també han estafat negocis, segons explica Maria, una altra de les afectades.
És una lota del poble, molt coneguda, de tota la vida, nascuda aquí. És un perfil que ningú sospita, molt creativa en les seves estafes. Va estafant també en els negocis.
Demanen celeritat a la justícia per evitar més estafes.
I avui pren possessió com a nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Luis Santafé, qui va ser el màxim responsable de la Prefectura Superior de Policia a les Balears. El nomenament arriba després de la crisi dins la institució per la denúncia d'agressió sexual d'una subordinada contra el seu antecessor, José Ángel González. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, presideix la presa de possessió.
La dimissió de González va ser el passat 17 de febrer després que un jutjat de violència contra la dona de Madrid el citàs a declarar per al proper 17 de març en aquest cas. La querella va ser presentada per un agent per un presumpte delicte d'agressió sexual.
I llibertat provisional per a les dues detengudes per la seva presumpta vinculació amb els negocis d'un oligarca rus vinculat a Vladimir Putin a Mallorca.
El magistrat els ha imposat compareixences cada 15 dies, retirada de passaport i prohibició de sortida de Mallorca. La causa ha estat declarada sota secret de sumari. Les detencions es feren per suposat vendes fraudulentes de xalets de luxe a Mallorca, vinculats a un conegut empresari rus, sancionat per la Unió Europea després de la guerra d'Ucraïna.
I l'Audiència Provincial ha condemnat a 5 anys de presó a un home per haver abusat sexualment de la seva filla de 3 anys.
Els fets ocorregueren entre els anys 2016 i 2018 a Mallorca, quan l'home aprofità el règim de visites. A més, haurà d'abonar una indemnització de 25.000 euros per danys morals causats. L'Audiència li ha imposat també la prohibició d'acostar-se a la petita durant els pròxims 6 anys. El condemnat tenia antecedents per violència masclista.
I encara un apunt més: desallotjats 3 habitatges del carrer de Gaspar Ben Nasser de Palma per deficiències a l'edifici.
És el número 51 d'aquest carrer cèntric de Ciutat, a prop de la plaça de Toros. Cort ha comunicat ja el desallotjament que es va produir dimarts per risc d'esfondrament després que els bombers i tècnics municipals detectassin deficiències en una part important d'aquest immoble. Una vegada la comunitat de propietaris esmeni les deficiències detectades, les famílies afectades podran retornar a casa seva.
Són les 7 i 26 minuts.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I és el moment ara de veure què és el que destaca la premsa avui, què és el que destaquen els diaris editats en paper, també els diaris per internet, els diaris online. Molt pendents avui, sobretot, Toni, del món empresarial.
És així, en diversos punts diferents, ara els analitzarem un per un. En tot cas, última hora, de fet, diu, per una banda, que la construcció es podria estroncar a causa de la guerra. Podrien aturar-se molt de projectes que ara mateix estan en marxa. Fotografia, en aquest cas, això era el titular, fotografia per la presentació a Madrid de Palma com a capital europea de la cultura 2031, una qüestió que està en marxa des de fa molt de temps per part de l'Ajuntament i que avui seria el dia clau. Diari de Mallorca, en canvi, prefereix avui la imatge de l'advocada del magnat rus entrant als jutjats, un tema que saben que educó des dels darrers dies. En titular explica que 3 altres exportadores seran les que gestionaran a partir d'ara la patata que fins ara transportava s'esplet, que tanca, que ja va ser notícia durant els dies anteriors. Dels digitals, ara Balears explica que els treballadors d'Agama, precisament, esclaten contra el govern, es queixen que en 3 mesos, diuen, no els han volgut rebre per part de la conselleria. Mallorca Diari, per la seva banda, el que fa és parlar del 600 aniversari de Sallonge, tot d'un en parlarem en temps de cultura també en aquest espai. I OK Baleares, per la seva banda, treu avui Jorge Campos, que diu que la gent de memòria de Mallorca, a la sortida del Parlament, després d'haver derogat la llei, el va increpar i li va escopir. Els acusa d'això. Ell assegura que el podrien haver apunyalat, i ho posen entre cometes el titular d'OK Baleares. Recordem que els diaris traien precisament el dia anterior la fotografia d'ell cridant als manifestants i posant-los el dit per avall, el dit gros per avall. No posen en tot cas cap fotografia, és un fotomuntatge que posa l'OK Baleares. I anant ja cap a les Pitiuses, habitatge de nou, diu el periòdico que a Eivissa, per fer un pis de lloguer social, li han hagut de reduir una multa per infracció que tenia perquè intentava llogar-lo per dies a turistes, i això està parant per la llei, una multa que era de 275.000 euros i la passen a 33.000 per poder fer aquest canvi d'ús d'aquest pis. El diari parla de la mateixa qüestió, però amb altres termes, o d'una qüestió semblant, direm, també passa pena per la pujada de les tarifes dels vaixells, perquè això podria encarir, diu allà, la senalla de la compra, un tema que ve sent portada a diferents mitjans de les Illes Balears al llarg dels darrers dies. I això just quan el Menorca titula que les cancel·lacions de la ruta en Palma superen el topall que fixa l'oferta de servei públic, la USP.
I a la premsa estatal, guerra un dia més.
És així, i amb una fotografia a El País, que també trobàvem a altres diaris i des de diferents perspectives, i també trobàvem a la premsa internacional, d'un petrolier anglès que va ser atacat, una gran columna de fum sortint des del pont d'aquesta embarcació. Diu el titular que la batalla d'Hormuz força l'alliberament o un alliberament massiu de petroli. També diu que el partit de Trump el pressiona perquè aturi d'una vegada la intervenció. El Mundo també es fa ressò d'aquest alliberament de barrils, que en aquest cas titlla d'històrica, fotografia en El Mundo, evidentment, per l'enterrament del periodista Raúl del Pozo, com sabem, molt vinculat en aquest mitjà. ABC recorda, per la seva banda, que la batalla per mar a l'Iran, allà a l'Hormuz, a l'estret, converteix aquest conflicte en un conflicte global. La Vanguardia mira més enfora i assegura que tanmateix, això no haurà servit per frenar la pujada de preus.
Són ara les 7:30, repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous. Creixen les veus que alerten dels efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. Les Balears, constructors, arquitectes, transportistes i la petita i mitjana empresa demanen mesures urgents davant l'escalada de preus del combustible.
D'una banda, els constructors adverteixen que l'encariment del petroli posa en risc l'obra pública i privada, mentre que l'Agrupació Empresarial de Transports de les Balears assegura que apujaran els preus per als seus clients per mor de l'increment de les tarifes de les navilieres. Ezequiel Orracne es el president.
Es lo que hemos solicitado, hemos intentado aguantar durante estas dos semanas, pero visto lo visto, no hacer nada, con lo cual, lamentablemente, tenemos que repercutirlo, igual que ahora en las navieras. También a partir de hoy han subido todas las navieras.
I tot mentre el preu del combustible continua a l'alça per mort de la intensificació dels atacs a l'estret d'Hormuz, punt clau en el trànsit de petroliers.
Un ascens que es produeix tot i aquest anunci de Fatih Birol, director executiu de l'Agència Internacional de l'Energia. Els països membres han decidit unànimament, diu, treure al mercat el major volum de reserves estratègiques de petroli de la història. Són 400 milions de barrils que es comercialitzaran de manera progressiva.
I el Consell d'Eivissa aplicarà per primera vegada la reducció del 80% de la multa per un lloguer turístic il·legal a Sant Antoni.
La propietat ha aconseguit la bonificació destinant l'immoble afectat al lloguer social durant 5 anys. És el primer cas de les Balears.
També avui vos explicam que un de 4 treballadors de la construcció a les Illes són migrants, segons dades de l'afiliació a la Seguretat Social, i és el sector de les Illes on hi ha més mà d'obra estrangera.
Unes xifres que es mantenen estables en relació a un any enrere. Els sindicats UGT i Comissions asseguren que aquesta dada és encara més elevada si tenim en compte tots els treballadors que fan feines sense contracte.
I cap de les persones que viuen a l'antiga presó de Palma ha comunicat a l'Ajuntament que partirà de manera voluntària.
El consistori diu que el procés de desallotjament continuarà per la via judicial i que ja s'ha notificat a unes 200 persones. La portaveu, Mercedes Celeste, ha demanat a l'oposició i a les entitats socials implicades que deixin d'incentivar a quedar-s'hi.
No incentivem a que la gent se tiri contra l'Ajuntament, contra la policia local i contra els bombers, perquè són precisament tant l'Ajuntament com els policies com els bombers, tots el que volem és protegir a les persones que hi ha de dins.
I llibertat provisional per a les dues detengudes per la seva presumpta vinculació amb els negocis d'un oligarca rus vinculat a Vladimir Putin a Mallorca.
El magistrat els ha imposat compareixences cada 15 dies, retirada de passaport i també la prohibició de sortir de Mallorca. La causa ha estat declarada secreta.
I avui José Luis Santafé pren possessió com a nou DAO, director adjunt operatiu de la Policia Nacional.
Està molt vinculat a les Balears. De fet, fins fa no res era el cap superior del cos a les Illes. El nomenament arriba després de la crisi dins la institució per la denúncia d'agressió sexual d'una subordinada contra el seu antecessor com a DAO, José Ángel González.
I el govern espanyol durà la derogació de la llei de memòria democràtica al Constitucional si l'executiu de Marga Proens no s'asseu a negociar per intentar recuperar aquesta normativa tombada per Vox i el Partit Popular al Parlament.
Ho ha dit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. El govern de Pedro Sánchez ja ha recorregut a l'alt tribunal contra diverses decisions similars en altres comunitats amb majoria de PP i Vox, com Aragó, la Comunitat Valenciana i Cantàbria.
I d'aquí uns minuts serem en directe a Calvià, que acull avui i demà el 31è Congrés de la Societat Científica de Salut Pública Veterinària. Són unes jornades en què experts de la matèria debatran sobre els desafiaments sanitaris associats a l'activitat turística. I pel que fa al temps, avui esperam un cel més destapat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui començam una jornada que serà bastant més tranquil·la que aquestes prèvies. Per començar, tindrem moltes més ullades de sol. Això sí, a mesura que ens acostem al migdia, els núvols baixos guanyaran més presència i per moments ens podran deixar un cel més carregat. Això sí, no esperant que plogui al llarg d'aquesta jornada. D'altra banda, quant al vent, aquest en conjunt bufarà fluix. A primeres hores ho farà de component nord, ja a partir del migdia començarà a bufar de llebeig. I tot i que no generarà grans complicacions al mar a la major part del territori, sí que esperant que entre el nord de Mallorca i de Menorca tinguem un onatge més important a partir del capvespre, i tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 17 i els 20 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 7 graus a Santa Gertrudis i 14 a la Sabina. A Mallorca 7 graus a Sa Pobla, 9 a Andratx i 11 a Set Salines. I a Menorca 11 graus a Alaior i 12 a Es Castell.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atam els esports. Passen 35 minuts ara de les 7 del matí. Avui parlem del jugador del Mallorca, Jan Virgili, que ha estat sancionat amb dos partits de suspensió pel comitè de disciplina. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, un cop dur pel Mallorca, perquè això vol dir que l'extrem català es perdrà els dos pròxims duels fonamentals en la lluita per la permanència, el d'aquest diumenge a l'estadi de Son Moix contra l'Espanyol i la jornada següent contra un rival directe com és l'Elx. Recordem que Virgili va ser expulsat dissabte passat al 10 minuts d'entrar al terreny de joc a El Sadar per una entrada per darrere a Raúl Moro. La sanció de dos partits es deu al fet que l'àrbitre va destacar l'acte que el jugador no tenia opció de lluitar per la pilota. En tot això, el Mallorca rebrà diumenge sense Jan Virgili i pendents de l'estat físic d'Antonio Raillo a l'Espanyol. Aquest partit significarà el debut de Martín de Michelis a la banqueta de Son Moix. De l'arribada del tècnic argentí n'ha parlat el migcampista portuguès Samu Costa.
Sí que es un aire fresco para el club. Es un entrenador que es muy exigente, que tiene bastante claro lo que quiere que sus jugadores hagan. Quiere jugadores que tengan alma, que tengan corazón, pero que al mismo tiempo que tengan orden. Yo también estoy contento porque su entrenador también se preocupa mucho con el individual. Quiere mejorar mucho el jugador. No solo meter ideas en el equipo, quiere mejorar los jugadores.
I a la Champions, el Madrid té peu i mig als quarts de final després de guanyar a nit el Bernabéu per 3-0 al Manchester City gràcies a tres dianes de Fede Valverde a la primera part. Álvaro Albeloa és el tècnic del Real Madrid.
El partido donde más hemos seguido el plan que teníamos. Creo que hemos sido hoy un equipo con mayúsculas, que es lo que necesitamos ser para ganar cualquier partido. Está claro que lo dije desde el primer día, que este vestuario está lleno de grandísimos jugadores, pero necesitamos ser también un gran equipo para ganar al Manchester City o para ganar al Elche, y eso es lo que necesito que mis jugadores crean.
Els partits de tornada dels vuitens de final de la Champions es jugaran la setmana que ve, dimarts a les 9, Manchester City-Madrid, i dimecres, quan falti un quart per les 7, Barça-Newcastle, i a les 9, Tottenham-Atlètic de Madrid. També en futbol, el Barça de Patri Jarro i Catacoll disputaran avui a les 9 del vespre contra el Badalona el partit d'anada de les semifinals de la Copa de la Reina. I un darrer punt en el món del futbol, perquè l'àrbitre balear Mateu Busquets-Ferrer formarà part de l'equip arbitral que participarà a la Conmebol Libertadores Sub-20, la competició que ja es troba en joc des del dia 7 d'aquest mes. Es juga a Quito, a l'Equador, i finalitzarà el pròxim 22 de març. I en bàsquet, a la primera FEP, han tingut jornada intersetmanal. A nit, l'Estia Menorca va guanyar el derbi balear a Vintalfa contra el Palmer Bàsquet per 89-74. Amb aquesta victòria, el conjunt menorquí es situa a la setena posició. És el tècnic de l'Estia, Javi Zamora.
Se ha vivido en la pista, ¿no? Dos equipos jugándose mucho, con mucha intensidad, con mucha, yo creo que, actividad en defensa. Y bueno, felicitar sobre todo a los chicos y a la afición, que un miércoles a las 8:30 de la tarde, pues ha vuelto de nuevo a regalarnos un pabellón con un ambientazo.
I tot i aquesta derrota, el Palmer continua fora de les posicions de descens. Això sí, el seu entrenador, Juan Idiez, qualifica aquesta derrota de dolorosa.
Una derrota dolorosa. Darle la enhorabuena a Menorca por el gran trabajo que vienen haciendo, ¿no? La solidez que están manteniendo, sobre todo defensiva. Y bueno, nosotros no hemos estado atrás como debíamos. Creo que hemos conseguido demasiados puntos de segundas oportunidades que sabíamos que no podíamos permitir a este tipo de equipos que juegan a un score alto, ¿no?
I qui no aixeca el cap és el Fiwi Mallorca, que hi va caure en el Palau de Sant Moix en aquesta jornada intersetmanal. El conjunt mallorquí va perdre a la pròrroga contra l'Alacant per 102-104. Amb aquesta treballada, el Fiwi suma 5 derrotes consecutives i es situa a l'11a posició a la classificació.
Gràcies, Miqui. Hem arribat a les 7:40. Fem ara una pausa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Sácale el máximo partido al puente aéreo de Iberia Express entre Baleares y Madrid. Vuelos con los mejores horarios y la excelencia en el servicio de Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo. Los mejores precios para volar a Madrid en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la política. El govern espanyol durà la derogació de la llei de memòria democràtica al Constitucional si l'executiu de Marga Proens no s'asseu a negociar per intentar recuperar aquesta normativa tombada per Vox i pel Partit Popular al Parlament. Així ho ha assegurat el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, qui ha dit que, si no ho fan, presentaran un recurs d'inconstitucionalitat.
Negociar i eliminar de esa nueva ley que ellos aprueban todo lo que está fuera de la defensa de los derechos humanos. Y si nos dicen que no se sientan con nosotros o no hay acuerdo al respecto, el Gobierno de España elevará al Tribunal Constitucional solicitando que se quede sin afección inmediata, sin poder ser aplicada la nueva ley del gobierno de la ultraderecha y de la derecha ultra del gobierno balear.
Recordem que el govern de Pedro Sánchez ja ha recorregut a l'alt tribunal contra diverses decisions similars en altres comunitats amb majoria de Partit Popular i de Vox, com Aragó, València i Cantàbria.
Uns recursos que en tots els casos han estat acceptats a tràmit, fet que ha comportat la suspensió cautelar parcial o totalment de les derogacions, perquè, segons el recurs de l'Estat, vulneraven drets humans, tractats internacionals i competències estatals. Els tres casos, això sí, continuen pendents de sentència definitiva.
El Partit Popular i Vox creuen que el govern ha de fer allò que consideri i que, si ho veu convenient, acudeixi al Constitucional. En qualsevol cas, parlen de cortina de fum i consideren que la ciutadania té altres prioritats. Són Marga Durant, del PP, i Manuela Cañadas, de Vox.
Evidentment, ni el grup parlamentari ni el govern és ningú per dir-li en el govern de l'Estat si considera que ho ha de dur davant del Constitucional. Ara bé, també sí que li volen deixar clar en el govern de l'Estat que creiem que té altres preocupacions molt més importants els governs de les Illes Balears i els ciutadans de les Illes Balears.
Ellos están en su derecho de dirigirse a otras instancias y igual que nosotros consideramos que constitucionalmente ha sido derogada una ley injusta i ja nos defenderemos donde nos tengamos que defender.
I l'Esquerra creu que hi ha fonament per recórrer al Tribunal Constitucional perquè la derogació de la llei afecta els drets humans. Som Marc Pons, del PSIP, i Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca.
Té una possibilitat ara, amb un oferiment de diàleg, que ha d'acceptar, i a partir d'aquí ha d'estar en condicions de modificar aquells termes que siguin necessaris i recuperar en bona part la llei de memòria democràtica.
És no tenir una majoria parlamentària en aquest país que aprovi lleis involutives respecte als drets humans. Això és el que m'agradaria. I que cap govern extern a les Illes Balears hagués de sortir a la defensa dels drets humans.
I les excavacions al cementeri vell de Formentera conclouen sense localitzar cap de les 6 víctimes del franquisme desaparegudes.
La recerca s'ha fet al cementeri vell, on cercaven les restes de Josep Tur Planells, assassinat el 1937, i al voltant de la pedrera d'en Coges Pujols, on se sospitava que podrien haver estat soterrades 5 víctimes més de la repressió franquista. Tot i les feines que s'han duit a terme, no s'ha pogut localitzar les restes compatibles amb les víctimes. Unes tasques incloses dins el 5è pla de fosses impulsat pel govern i que es manté, tot i la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.
I de l'exterior, aquesta matinada s'ha produït una nova onada d'atacs creuats a l'Orient Mitjà. En la 13a jornada de guerra, l'Iran ha bombardejat tancs de combustible a prop de la capital de Bahrain i edificis a Dubai i Kuwait. També han atacat de manera conjunta amb Hezbollah a Israel hores abans de reportar-se l'ofensiva. Teheran ha avisat que tornarien a llançar bombes contra objectius dels Estats Units als països del Golf Persa. Això hores després que el Consell de Seguretat de l'ONU hagi demanat que Iran cessi de manera immediata els atacs contra els països de la regió.
El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, condiciona al final del conflicte el reconeixement dels drets legítims del seu país, el pagament d'indemnitzacions i que se'ls ofereixin garanties internacionals contra futurs atacs. Per part seva, el ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha dit això. Afirma que el conflicte continuarà sense límit de temps fins que s'aconsegueixin tots els seus objectius. També n'ha parlat el president dels Estats Units, Donald Trump, que ha assegurat que la guerra acabarà quan ell vulgui que acabi.
An excursion that will keep us out of a war.
S'hi ha referit com una excursió i, enmig d'aquest context, el mandatari nord-americà ha tornat a carregar contra el govern espanyol i ha tornat a insistir en la possibilitat de tallar tot el comerç amb aquest país. L'acusa de no cooperar, de fer les coses malament, reitera que ho estan fent, deia, realment malament, i assegura que estan molt que han estat molt dolents en l'OTAN, fent referència a la negativa de l'executiu central de no haver volgut invertir el 5% del producte interior brut en defensa.
Mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, torna enrere i ara remarca el compromís de la Unió Europea amb la pau i assegura que els principis de l'ONU i el dret internacional són tan central com quan es varen crear.
Our unwavering commitment to the pursuit of peace, to the principles of the UN Charter.
Unes declaracions que ha fet només 2 dies després que assegurés que Europa ja no podia ser la guardiana del vell ordre mundial i que han agradat al ministre de la presidència, Félix Bolaños.
La posició d'Espanya coincide amb la posició del president del Consell Europeu, d'Antonio Costa, i, sin duda, estamos mucho más cómodos con el discurso de Ursula von der Leyen de hoy que con el discurso que pronunció hace un par de días.
I aquí a l'Estat espanyol, una nova eina mesurarà l'abast dels discursos d'odi a les xarxes socials. Aquest instrument estarà inclòs en el paquet de mesures reguladores per fer front als abusos de les grans plataformes digitals.
A la cimera contra l'odi, amb experts i afectats, el president Pedro Sánchez ha destacat la necessitat de tenir una eina rigorosa que pugui mesurar la presència i l'abast d'aquest tipus de discursos que polaritzen, ha dit, la societat i que aprofiten alguns partits per treure rèdit electoral.
Para algunos es su principal baza electoral. Usan el odio no para aplastar las ideas, sino para aplastar a quienes defienden esas ideas con las que se discrepa. Y créanme que aquí les hablo también desde la propia experiencia.
Continua la campanya Castella i Lleó. En un míting a Segòvia, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha criticat els discursos d'odi del Partit Popular i de Vox contra les persones migrants i la seva docilitat, diu, davant Netanyahu i Trump.
Precisament ha dit que a ell no li hauria agradat que el tractassin així els espanyols que se'n varen anar en el seu moment a països com ara l'Argentina, França o Suïssa, sinó amb dignitat i amb drets.
Oigo a los partidos de la derecha, a Vox y al PP todo el día, con los inmigrantes y con los menores no acompañados. Y venga, y venga. Qué valientes estos PP y vos, qué valientes con los inmigrantes y qué sumisos con Netanyahu y con Donald Trump.
I Vox assegura que el possible pacte d'investidura a Aragó amb el Partit Popular encara està a l'aire.
Ho ha dit el portaveu de la formació de Santiago Abascal a les Corts Aragoneses, Alejandro Nolasco, després de trobar-se amb la nova presidenta de la Cambra, Maria Navarro, del PP, en la ronda de contactes que manté amb els grups parlamentaris per proposar candidat a la investidura. Nolasco assegura que la voluntat d'acord és, però encara han de detallar i especificar les polítiques que volen impulsar, així com els terminis concrets de execució.
I aquest dijous fa 40 anys del referèndum de l'OTAN, en què els ciutadans varen anar a les urnes per resoldre un dilema que dividia el país.
Quatre dècades després, el debat no només continua viu, sinó que ha col·locat Espanya en el punt de mira de Donald Trump, que no deixa d'exigir a l'executiu espanyol que incrementi la despesa en defensa.
I José Antonio Kast jura com a nou president de Xile per als pròxims 4 anys.
En el seu primer discurs ha dit que el país està en pitjors condicions del que pensava. Kast és el primer president d'ultradreta a Xile d'ençà del retorn a la democràcia i l'únic que va donar suport a la continuïtat del director Augusto Pinochet.
Podemos decir que tenemos una oportunidad, si lo hacemos bien y lo hacemos juntos, de comenzar una nueva era para Chile. Una era de orden, de libertad y justicia.
7:50 minuts. Vos parla Mare de Salut. Les agressions als sanitaris de les Balears creixen des de fa 15 anys. El darrer any s'han registraren més de 1.400. Per això el Col·legi Oficial de Metges ha demanat al Parlament que reformi la llei de salut. L'objectiu és que el govern pugui multar els agressors sense passar pels jutjats.
I el seu president, Carles Requesens, adverteix als diputats que han de legislar perquè tots els metges, i no només els de la sanitat pública, adverteix que moltes agressions queden sense denunciar per por o per desconfiança en el procés.
A l'agressor que es denuncia, no reincideix, no torna a agredir. I el que sí que està clar és que a l'agressor, si agredeix i no està denunciat, la possibilitat de que torni a agredir és alta. Probablement la probabilitat de que me torni a agredir a jo serà baixa, però agrediran el meu veïnat, el meu company.
La mesura que reclamen ja s'aplica des de l'any passat a Galícia i a la Comunitat Valenciana, on les multes poden arribar ja fins als 60.000 euros.
I avui, d'ençà de fa 20 anys, se celebra el Dia Mundial del Ronyó, una jornada per consciència sobre la importància d'aquest òrgan. Aquest 2026 s'han fet a les Balears un total de 18 transplantaments, mentre que durant tot l'any passat se'n varen fer 60 a l'Hospital de Son Espases, el centre hospitalari de referència a l'arxipèlag, per fer aquestes operacions.
A les Balears, l'associació Alcer, declarada d'utilitat pública, treballa per millorar la qualitat de les persones amb malalties renals i dels seus familiars. La seva presidenta és Irene Sangil i explica que avui és un dia destacat per donar visibilitat als pacients que pateixen aquesta malaltia crònica. Sangil assegura que molt de pacients renals han de fer tractament de diàlisi, mentre que els que han aconseguit un trasplantament han de dur una vida molt controlada, prendre molta medicació i sotmetre's a controls mèdics de manera freqüent.
Celebrar el Dia del Riñón és superimportante para nosotros porque podemos dar visibilidad no solamente a la importancia de cuidar la salud, la salud renal, de las medidas de prevención, de buenos hábitos de vida saludable, sino también porque consideramos que es importante visibilizar a los pacientes renales que llevan una vida bastante más complicada que las personas que no padecen esta enfermedad crónica.
Aproximadament un 10% de la població adulta pateix algun tipus de dany renal i cada any milions de persones moren de manera prematura per complicacions associades a aquesta malaltia.
I Calvià acull avui i demà el 31è Congrés de la Societat Científica de Salut Pública Veterinària. Són unes jornades en què experts de la matèria debatran sobre els desafiaments sanitaris associats a l'activitat turística per saber-ne més, connectant amb la Sala Palma Nova situada a l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, i d'aquí poc més d'una hora començaran aquestes jornades, aquest congrés, sota el lema El paper crucial de la salut pública en el nostre turisme. Durant aquests dos dies es parlarà de seguretat alimentària, manipulació i distribució d'aliments o de sostenibilitat ambiental en les destinacions turístiques, entre altres temes. Per saber-ne una mica més, saludam el president de la Societat Científica de Salut Pública Veterinària, que és l'entitat que organitza aquest congrés. Ell és el manescal Álvaro Mateos. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
¿Qué destacaría de estos dos días de congreso?
Bueno, pues la profesión veterinaria quiere poner en valor lo que es el papel crucial que ejerce en el control de los alimentos y lo que ello supone para un elemento tractor y precisamente para esta sociedad como es el turismo. Somos una sociedad científica en la cual nuestro papel crucial es el generar el conocimiento, generar ese debate con el objeto de poder plasmar ese tipo de decisiones para pasárselo a los decisores políticos con el objetivo de que las cosas puedan llevar a efecto ese control más que necesario en nuestros alimentos.
¿Y qué tipo de controles se llevan a cabo en los hoteles, bares, restaurantes para garantizar precisamente la correcta manipulación de los alimentos? ¿Considera que hay suficientes inspectores para controlarlos?
Siempre se puede mejorar en todos los aspectos. La profesión veterinaria realiza un control desde la granja a la mesa, realiza el control lógicamente de las enfermedades de los animales, a partir de ahí todo lo que es la producción de alimentos, toda la cadena llega a todo lo que es el punto de consumo. En los establecimientos, el Departamento de Salud del Gobierno lo que organiza son inspecciones que se compaginan con lo que son las sistemáticas de autocontrol que deben de desarrollar los propios establecimientos para supervisar y garantizar, mediante esos sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, que los alimentos son seguros.
Una de las mesas de este congreso versará sobre la regulación sanitaria en mercadillos, food trucks, festivales musicales y eventos que, digamos, efímeros, temporales. Vais a tratar esta cuestión como un reto. ¿Por qué?
Porque en sí mismo lo es. Hablamos de establecimientos que tienen una infraestructura provisional. Además, suelen organizar en momentos en los cuales la cadena de frío puede estar algo más comprometida. Se suelen utilizar también personal temporal y muchas veces poco profesional, y suponen un verdadero reto en la organización de los controles porque están pocos días en una ubicación. Los hábitos de consumo nos están llevando además a que estos food trucks cada vez tienen una oferta gastronómica, digamos, más amplia, adaptándose a las necesidades del consumidor, y en sí mismo es todo un reto, lo cual determina, vamos a contar con científicos de primer nivel, del Instituto Carlos III, por ejemplo, e inclusive también de otras comunidades autónomas, como de Andalucía, entre otras, Madrid, etcétera, y pretendemos debatir cuál sería la mejor forma y con ello, como decía, poder generar modelos que se puedan trasladar a los decisores políticos.
Molt bé, moltes gràcies, Álvaro.
Moltes gràcies.
Aquestes idò són les paraules d'Álvaro Mateos, que és el president de la Societat Científica de Salut Pública Veterinària, a pocs minuts de que arranqui aquest congrés on es debatran els desafiaments sanitaris en el turisme, unes jornades que comencen avui i que s'allargaran fins demà divendres.
Gràcies, Toni. En directe des de Calvià, 7:56 minuts, continuem parlant d'una qüestió relacionada amb el medi ambient. I destacam ara aquesta xifra: més del 70% dels residus depositats en el fons marí de les Balears són plàstics, ho diu un estudi pilot elaborat per les fundacions Mallorca, Eivissa i Menorca Preservation. Les entitats reclamen a les administracions més inspecció i que es compleixi la Llei Balear de Residus, que prohibeix l'ús de plàstics d'un sol ús.
L'estudi s'ha desenvolupat durant el 2025 en dues campanyes, a primavera i a tardor. En total s'han inspeccionat 16.000 metres quadrats de fons marí de la costa. Dels objectes estrets, l'estudi mostra que el 70% és plàstic. També s'han trobat vidres, ulleres de sol, raspalls, tassons o fins i tot peces de roba. Mallorca és l'illa que presenta els valors més elevats d'aquest tipus de residus, seguit de les Pitiuses, i després Menorca. És Patricia Marín, una de les autores de l'estudi.
El caso de Eivissa, con un promedio en 5.500 metros cuadrados de 2,93 objetos por cada 100 metros cuadrados, si eso lo extrapolas a todo el litoral que tenemos alrededor de Eivissa, realmente es un valor muchísimo mayor.
L'origen més probable d'aquestes restes són les activitats vinculades al turisme, al comerç i a l'hostaleria.
I arribarem a les 8 amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Com ara, escoltau l'Orquestra de Cambra de Mallorca posar la banda sonora a l'acte commemoratiu del 600 aniversari de la signatura del contracte entre el Col·legi de Mercaders i l'arquitecte Guillem Sagrera per iniciar la construcció d'un edifici que seria emprat com a la llotja dels mercaders de la ciutat, Sallotja. L'any 1426 va acordar-se l'inici d'aquest emblemàtic edifici gòtic.
I l'acte inaugural d'aquesta commemoració ha estat organitzat per l'Institut d'Estudis Baleàrics. El director general de Cultura, Llorenç Perelló, assegurava que l'edifici és una obra mestra que traspassa fronteres.
Sens dubte, és una icona a la ciutat de Palma, però també és una icona arreu de la Mediterrània, perquè és, podien dir, un dels edificis gòtics civils més importants.
La cerimònia va ser presidida per la cap de l'executiu, Marga Proens, i va començar amb una conferència de la catedràtica d'Història de l'Art, Sebastiana Sabater. Va repassar 6 segles d'història, art i patrimoni vinculats a aquest edifici. Després va ser el don de la música, deia, amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Va posar música en aquest esdeveniment, interpretant, entre d'altres, Transitus Liminis, de Joan Pérez Villegas, que explicava per què va pensar en aquesta peça.
Transitus Liminis significa transitant el llindar, no? I aquest edifici emblemàtic de Palma és una porta d'entrada, és un llindar entre la mà i la terra.
Dèiem el director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, Bernat Kegles, i va cercar un repertori pensat en evocar l'època en què es va construir la llotja.
Vam pensar que seria una molt bona manera d'encetar tota la sèrie d'actes que se faran amb un concert, amb una cosa que és estranya, no?, en aquest espai de la llotja.
És el primer dels homenatges en aquest espai que en els 2 darrers anys ha tingut en el seu interior exposicions de Pedro Cabrita Reis, de Jaume Plensa o la mostra Paisatge Miró. També ha estat escenari, recordem-ho, del Festival Palma Dansa, de les Converses, en Carme Riera, algun concert de la Simfònica de les Balears.